Hem vingut per quedar-nos.
Us donem la benvinguda a l'Hem vingut per quedar-nos, un programa setmanal d'esports 100% dedicat als equips femenins i a les esportistes de casa nostra. I, com cada setmana, us acompanyarem la propera estona la Toni Muñoz, la Yolanda Bacardit i l'Aida Àngel. La setmana passada vam dedicar el programa íntegrament a parlar de la tercera Champions de futbol aconseguida pel Barça, així que hi va haver esports dels quals no vam poder parlar i que ens hem de posar al dia, i d'altres que han seguit aquesta setmana i dels quals us en farem un resum. Fem un resum del que parlarem avui i ens hi posem. Per començar, tenim dos títols de Lliga per parlar, el de Waterpolo i el d'Hockey Línia, aquest darrer corresponent a la setmana passada, i a banda del futbol, en aturada per les seleccions, s'estan jugant els play-offs del futbol sala i de l'hoquei patins, per exemple. Així que, comencem pels títols.
Veig que aquesta setmana hem recuperat la veu, no?
Ah, abans de continuar, sí. No? Vale, parlem de la veu. Home, jo diria que sí. No sé com ho valoreu vosaltres, però jo diria que una mica millor sí.
A veure, era una dada important a tenir en compte després de l'anterior programa.
Però està una mica millor o no?
Sí, i tant.
D'acord. En tot cas.
Va, doncs comencem, sí. Comencem primer de tot amb l'Hockey Línia, que és de fa una setmana i teníem dos representants catalans a la final. Finalment, el SAP Tucans, ASME, és el nou campió de la Lliga Elite Iberdrola 2023-2024. Les Tucans es van imposar a l'HCR 100 patins després de la disputa de 3 partits de la gran final pel títol de Lliga.
I això, que les Tucans van començar perdent el primer part dels 3 partits, per 2-3. A la tornada van igualar l'eliminatòria, van guanyar 5-6, i no va ser fins al tercer i definitiu partit, que es va jugar precisament el diumenge 26 de maig, que l'equip de Sant Adrià del Besòs va vèncer els 100 patins de Rubí. A domicili, el tercer duel de la final pels play-offs pel títol. Després de vèncer aquesta darrera jornada, diguem-ne, aquest darrer partit, amb un contundent 0-4, amb els gols de Carla Bascón per partida doble, d'Aina Pascual i d'Abril Sánchez.
Va ser el director del Comitè Nacional d'Hockey Línia, Òscar Romay, qui va fer el lliurament del trofeu a les campiones. I un últim apunt pel que fa a aquest esport, l'Hockey Línia, el Múnia Panteres es va proclamar campiona d'Europa per segon any consecutiu, en guanyar el Can Franc Tres Cantos per 2-1 a la pròrroga de la gran final de la Women European League 2024. I passem dels estics a l'aigua per parlar de waterpolo, ja que tenim dies molt intensos en aquesta competició.
I en el fons no està malament, perquè quan s'acaba la lliga regular, tots els equips, en aquest cas, tots, segueixen tenint competició. No només els primers i els últims, uns per guanyar el títol i l'altre per evitar el descens.
Explica-ho.
Sí, a veure, ens expliquem, perquè el waterpolo crec que això no està gens malament. En el waterpolo tenim 12 equips de la divisió d'honor femenina. D'aquests 12, quan s'acaba la fase regular, la fase regular, diguem-ne, la lliga entre tots ells, després de 22 intenses jornades, llavors comencen 3 play-offs. El primer play-off el juguen els 4 primers, que entren en el play-off pel títol de la competició, pel campionat. Després tenim 4 equips del mig, que s'enfronten també en format play-off per aconseguir una plaça per Europa, en aquest cas per la Champions Women. I finalment tenim els 4 darrers equips, que s'enfronten en el play-off, en aquest cas, per evitar el descens. En aquest play-off de descens, diguem-ne, a vegades se'l coneix com a play-down.
Així doncs, dels 4 primers teníem un enfrontament entre el Sant Andreu i la Solim Mataró per la lluita pel títol, que finalment va anar a parar a mans de les maresmenques.
A Solim Mataró es va acabar proclamant campió, sí, de la Lliga per segona vegada a la seva història. Que ara últimament parlem molt de la Solim Mataró, però aquesta és la seva segona Lliga, Vull dir, cal posar un valor. El primer títol el van aconseguir la temporada 2019-2020. Les de Mataró es van imposar per 8-10 al primer partit contra el Sant Andreu i també es van endur el segon partit per 10-4. Ho hem de dir, davant d'un digníssim Sant Andreu, que no va tenir el seu dia, però que també mereix tot el reconeixement a una temporada espectacular que han fet, que val a dir que coronada amb la Copa de la Reina Iberdrola. Dani Ballar, precisament l'entrenador de la Solim Mataró, destacava de l'equip que era una qüestió de temps afrontar partits grans amb maduresa. Abans hi havia molt nerviosisme i que els costava molt guanyar. Va fer esment a un proverbi japonès que diu que els arbres perden fulles però segueixen alçats. I això és el que ha fet el Mataró. Ha estat molt dur, però han seguit drets. Destacava que el que han fet aquestes dones, les jugadores, va ser caure i voler guanyar el títol de Lliga, i que era un gran mèrit i que era una lliçó de vida el que havien donat. És una bona metàfora, no, la que va fer?
Doncs sí.
M'agrada la frase aquesta,
sí,
dels arbres.
Al final s'ha fet una mica de justícia amb les mataronines, que porten un parell de temporades espectaculars, però sense treure cap mèrit a la increïble temporada que ha fet el Sant Andreu, amb qui realment en part comparteixo una mica el cor, ja que jo sí que sóc de Sant Andreu.
Javi, mira, aquí podríem estar dividides.
Sí, perquè tu ets una mica...
tenim representants en el programa.
Javi Aznar, el primer entrenador del Sant Andreu, estava afligit però orgullós del curs del seu equip i destacava que només han perdut 3 partits en joc en tota la temporada i 2 dels últims a la final. El salt d'aquest any ha estat brutal. Bé, no s'esperaven que el primer any sortís com realment ha sortit, i a veure de què són capaços, a veure, la idea és no baixar-se d'aquí, continuen amb el llistó altíssim i les felicitem també des d'aquí.
Clar, en el fons, en el futbol de, diguem-ne, el que estem acostumats aquí, a la Lliga F en aquest cas, però també en el masculí, tenim només la part de la Lliga, no hi ha play-off. Per això normalment li acostumen a dir el premi i la regularitat. Si en waterpolo només s'hagués jugat la fase regular, clar, el Sant Andreu hagués guanyat de carrer. Uh-huh. Clar, ho trobeu just aquest model de competició? O creieu que és més, o sigui, fase regular més play-off? O creieu que és més complet el model de la majoria de competicions? No sé com ho veieu. No sé si us ho havíeu plantejat mai, per començar.
A mi, la veritat és que a mi em costa molt ara prendre-m'ho com jugar un play-off pel títol o aquests play-offs finals de temporada, no? La veritat, així, sense conèixer aquesta experiència, no, vital, de jugar play-off de final de temporada, crec que va molt en funció, sobretot, dels números el número d'equips de la Lliga, vale? I sobretot del número de partits que tu pots jugar durant la temporada, perquè en el cas del futbol, per exemple, la UEFA, ara que s'ha inventat també aquesta, no teníem prou amb els campionats d'Europa, els campionats del món, els Jocs Olímpics, ara s'ha inventat això de la National League, que és una altra competició. Bueno, al final les jugadores de futbol, aquest any, les que han jugat Champions, i em refereixo a sobretot al Barça, i que van a la selecció i tot això, estan jugant un munt de partits, jo no sé. I finalment que la Lliga, o sigui, la competició per a aquestes jugadores s'acabarà el 16 de juny. A principis de juliol encara tenen un partit classificatori per l'Eurocopa 2025 i el 25 de juliol comencen els Jocs Olímpics. No tindran vacances aquest any. I l'any passat hi havia Mundial, tampoc van tenir vacances, gairebé.
Clar, però per exemple, si mirem a la Lliga de Futbol Francesa, també tenen aquest format de fase regular més play-off després pels títols. En el fons els dos models estan bé, eh? Però en el fons quan aquí es diu que quan es guanya la Lliga de Futbol sempre li diuen que és el premi a la regularitat, en el fons és cert, perquè només es valora regularitat. Clar, en el model de fase regular més play-off tens com les dues modalitats, la regularitat més la eliminatòria.
Sí.
El que passa és que, fet d'aquesta forma, ja on queda la Copa de la Reina, que la Copa de la Reina realment és un nes eliminatori per si mateixa. Però vaja, no sé, era només per posar-ho sobre la taula.
En aquest cas, si mirem el Sant Andreu, que ha tingut una superregularitat, estant al capdavant de la Lliga, crec que tota la temporada, i ara amb un partit o dos partits que et quedes sense lliga per un partit, clar, és just, bueno, és el que és com és la competició, no és ni just ni injust, és així. Ara també és veritat que hi hagin els play-offs també li dona més emoció, perquè no saps com acabarà la Lliga fins a l'últim partit. En canvi, amb el futbol, vull dir, quina emoció té, perquè ja fa setmanes que sabem com acabarà la Lliga. Llavors, en aquest sentit, també li dona un punt d'emoció al tema dels play-offs, però clar, pot quedar en res la temporada que has fet. A veure, si tens una bona temporada, sí que te'n vas cap als primers llocs. Com a mínim saps que pots quedar dels primers. Però, mira, el Sant Andreu ha quedat segon.
Jo, o sigui, teniu tot això dels play-offs, teniu raó, eh? Jo si controléssim més el tema de les càrregues dels partits, jo apostaria per un final de temporada en play-off, evidentment, perquè en algunes competicions fins i tot de la base sí que fan, arribes a meitat de temporada i els vuit primers fan com, com el play-off pel títol i els vuit últims el play-off per descendre, no? Que és molt emocionant i els nivells estarien més igualats en funció de pressupostos, en funció de plantilles.
Ah, mira, això és una mica la modalitat del que han estrenat aquest any la Lliga de Rugby. Han intentat fer això. Tot i això, els que es classificaven primers dels últims equips, tot i això, també optaven al play-off pel títol. Ah. Vull dir, és una mica la modalitat que hi ha hagut. El que passa és que a mi se'm fa estranya, també ho he de dir, la modalitat aquesta de rugby.
I no, a mi se'm fa estrany que el futbol, la UEFA, permeteixi tot això, perquè clar, la UEFA només vol partits i partits per treure ella, no? Com la National League aquesta nova que han fet,
ah.
No?
Bueno, en el fons vols dir que no totes les competicions el que volen són molt partits? Però vaja, com a espectadors tampoc ens va malament,
ja,
eh?
Ja, però...
Aquí sí. És amor-odi.
Bueno, deixeu-me aquí perquè...
En tot cas, en el cas del waterpolo també tenim els play-offs per la plaça europea, que ja ho dèiem al principi, que eren els equips del mig, i també els darrers equips per evitar el descens. Pel que fa a la plaça europea, van a parar a mans del Mediterrani en imposar-se a la final de dos partits el Tenerife Cheide, el primer per 14-7 i el segon el va guanyar per 9-16. I finalment, per evitar el descens, aquesta plaça encara està en joc. S'enfronten el Boadí i el Rubí, amb avantatge per a les catalanes, perquè van guanyar l'anada per 10-7. La tornada se celebrarà el 5 de juny i n'estarem pendents, evidentment.
Sí, em sap greu pel Boadilla, però seria potser un punt injust que baixés el Rubí quan el Boadilla no ha aconseguit sumar ni un sol punt en tota la fase regular, però vaja, és el que parlàvem fa uns moments sobre el format de la competició, tant pels que guanyen com pels que descendeixen.
Sí,
sí, sí.
I seguint amb els play-offs, en el cas del futbol sala, com van acabar les Corts UBAE?
Doncs les Mamús les Corts van acabar l'últim partit guanyant 5-1 i han acabat la temporada en la desena posició i 38 punts. Amb 12 partits guanyats, 2 empats i 16 derrotes. I amb un balanç de 77 gols a favor i 91 en contra.
Clar, amb aquests números, vist des de fora, es podria pensar que no són bons números, perquè té més derrotes i gols encaixats que victòries o gols a favor. Però hem de recordar que les Mamuts són un equip que s'estrenava a la màxima categoria, a la primera Iberdrola, i que fins i tot van aconseguir classificar-se per la Copa de la Reina o guanyar el líder. Dit això, quina valoració podem fer de la temporada?
A veure, aquests números no volen dir res perquè hem de veure els que han quedat per sota de les Corts, no? Perquè segurament no tindran tantes victòries, està clar, no? I tindran molts més gols en contres. O estaran així la diferència de gols, no? Però bé, en definitiva, jo crec que això, l'important és que han mantingut la categoria, perquè l'únic equip català en el futbol sala, i jo crec que un futbol sala català que fa temps enrere, no? Que era molt representatiu, no? del futbol sala, a les seleccions, i amb els problemes de camp que han tingut, els problemes de pressupostos que segur que també tenen, van aconseguir també classificar-se entre els 8 primers per la Copa de la Reina, que finalment van perdre quarts amb el que va suposar el campió de la Copa de la Reina, no? També recordem que va guanyar el líder, no? Fa no gaires setmanes. O sigui que jo la valoraria molt positiva i hem d'esperar que, bueno, que es pugui reforçar bé i pugui planificar bé per la temporada que ve. I a veure si podem parlar amb el Robert Caneda en algun moment, o abans de que acabi la temporada o ja per l'any que ve.
De fet, ara podem seguir la primera Iberdrola perquè tenim un equip català, perquè fins ara no el teníem. Vull dir, el futbol sala no el donàvem perquè no teníem equip d'aquí. I posar en valor, perquè tot el que has dit, el tema econòmic i el tema del camp, que no sé com està, si sabem com tenen ara resol o no el tema camp.
No, no tinc notícies, però puc informar-me bé. Sí. Per això ho dic, el de parlar amb el Robert Caneda.
Perquè també ens expliqui això.
De primera mà.
Sí, sí, sí.
I ara, tot i que no tinguem representant català, com avança la competició?
Doncs el Pescados Rubén Burela, Melilla, Ciudad del Porte de Torreblanca, el Atlético Navalcarnedo i el Pollo Pescamar busquen aixecar el trofeig en la primera Iberdrola i estan jugant-se les semifinals.
I encara tenim en marxa més play-offs, en aquest cas els d'hoquei patins i la hoquei Lliga Iberdrola, en què l'Sneca Fraga espera arribar a la final de l'hoquei Lliga Iberdrola. L'actual campió d'Europa va vèncer l'anada 5-2 i va guanyar els penals a la tornada contra el Telecable.
L'Sneca Fraga, doncs, s'enfrontarà al General i Palau de Plegamans o al Vila-sana Cop d'Ibars a la final. L'anada de les semifinals amb equips catalans la va guanyar el Vila-sana Cop d'Ibars per 3-1 i, en canvi, la tornada va ser el Palau de Plegamans qui es va imposar per 2-0. Ara mateix, mentre estem fent el programa, s'està jugant el darrer partit d'aquesta semifinal. En el següent programa, doncs, podrem explicar com han anat aquestes semifinals i ja a la final. I com que ja estem, diguem-ne, cap a la meitat del programa, final del programa, el d'avui, sapigueu que podeu seguir el partit en directe per Esports 3. Això sí, si pot ser, quan acabeu d'escoltar-nos i d'escoltar, l'hem vingut per quedar-nos, eh? Això
bueno,
queda dit.
O que posin l'Esport 3 sense veu i ens continuïn.
Escoltant,
poden mirar el partit, però ens escolten a nosaltres.
Molt bé.
I l'última competició que seguim habitualment i que fins ara encara estava viva és l'handbol. La setmana passada va acabar la Lliga Guerreras Iberdrola i el campió d'aquesta lliga va ser el Súper Amara Vera Vera.
El CAC-7 Granollers, el nostre referent català a la competició, s'havia d'enfrontar al Replaça Betionac en partit d'anada i tornada per la 7a i 8a plaça. Després de jugar els dos partits, van acabar empatats, partides per les de Granollers, però en la pròrroga van acabar perdent per un gol i s'han quedat precisament en 8a posició. I també, pel que fa aquest esport i pel que fa aquest equip, informem de la baixa per la propera temporada de la jugadora Jana Castanyera.
Doncs fet aquest ampli resum de les principals competicions que seguim, gràcies a l'aturada per seleccions de futbol, ara sí, fem un repàs d'aquest esport. Com tenim a les blaugranes repartides per les diferents seleccions?
Doncs la Montse Tomé va convocar a 9 blaugranes, continua sent la base de la selecció, tonta no és, no? I...
Patapam.
Patapa.
La primera en la frente, que diuen.
Va tornar la Leila Wahabi, la jugadora blaugrana i que ha fet una molt bona temporada en el Manchester City. Després d'aquella famosa carta de les 15, es veu que continuen havent perdons, no? Com es diu? Ha sigut perdonada. Després les altres que han anat amb seleccions europees, no? Que hi havia la fase de classificació pel 2025, l'Eurocopa del 2025, a Anglaterra, la Wolves i la Bronze, que van perdre 1-2 contra França en el grup de la mort, que amb Suècia i República d'Irlanda, que recordem que es classifica només directament només el primer. I la Rolfo, que va tornar a marcar en la seva victòria contra la República Txeca. I Noruega, que ho tindrà una mica complicat, tenim a la Engen i a la Graham, que va quedar 0-0 a Itàlia, en un grup que també està als Països Baixos. Recordem que la Lique Martins, la exblaugrana també amb 31 anys, ha comunicat que es retirarà aquesta temporada. Des que va sortir del Barça, com que no li va sortir bé això d'anar amb el seu nòvio, marit, no? Al Paris Saint-Germain.
I Aitana lesionada.
Doncs sí, primer va ser la Ona, que va anar a passar el control mèdic allà a les Roses i va tornar amb molèsties. Aitana amb una lesió a l'abductor que no sabem, pendent d'evolució, no? Diu el part mèdic. No sabem si són molèsties, si no sabem si és molt greu, però jo crec que no arriscarà i que voldrà arribar als Jocs Olímpics en forma.
I pel que fa a fitxatges, ja entrarem més a fons en els dos darrers programes que ens queden, però Mariona, tot apunta a Arsenal, no?
Malauradament.
Doncs...
totes les informacions que surten...
Crec, bueno, no, o sigui que TV3 fa una setmana que ho hagi dit i que...
ho doni per fet.
Mariona agafa les maletes per anar a l'Arsenal, això està més que confirmat. Una altra cosa és que el Barça no ho vulgui fer oficial, perquè ja ha dit que en tema fitxatge s'ho dirà tot a final de temporada, després de que acabi la Lliga. Em sap molt greu perquè és una jugadora molt important pel Barça. Segurament a nivell de joc col·lectiu i no tornarà a tenir un equip com aquest, però bé, jo li desitjo el millor, si va a l'Arsenal en faré de l'Arsenal, perquè és una experiència vital també i emocional, que vulgui viure una altra lliga, aquesta lliga anglesa que tant, no?, cada vegada és més competitiva i amb el projecte que li hauran ofert allà, no?
Que jo l'entenc, perfectament, aquí ja ho has guanyat tot.
Sí, jo també, li desitjo molta sort, no descarto Anem a veure-la, allà a l'Arsenal.
No us preocupeu, perquè amb la de vegades que parlem aquí de la Lliga Anglesa, seguirem a la Mariona igualment.
Con la fuga de talentos, no, que hay.
Sí. Que la tenim com a referent, la Lliga, doncs.
Vale. De les dues carpetes que ens quedaven, la Mariona i la Brons, tenim a la Brons, que sembla ser o va mig, no? Mig dir que sí que no hi, no hi hauria problema en renovar.
Clar, en principi fa mig any l'Ara ja ho va publicar, que a priori estava disposada a baixar-se la fitxa però que i a continuar.
I més que s'ha filtrat també, hi ha un rumor, no?, que la Lucía Corrales, la lateral esquerra del B, aniria cedida, no?, com la Pina va anar un any al Sevilla. O sigui que tot això apunta que probablement renovarà la Brons. I després de fitxatges, no sé si ho hem dit ja, però bueno, està mig clar. L'Eva Pallor, la davantera del Wolfsburg, 9 anys al Wolfsburg, la que va marcar l'1-0 no, a la final de
Eindhoven. De fet, jo aquest fitxatge crec que va en relació a la marxa de la Mariona.
Sí, però que no hi ha comparació. Aquesta és més killer, sí, més davantera, però l'adaptació...
Sí, serà un nou punt que a vegades hem estat demanant, que dèiem no tenim. I per mi la Salma no acaba d'omplir aquest forat.
Aquest nou està bé, el nou, però no reemplaçarà la Mariona. Uh-huh. En la porteria, ja vam avançar, la portera del Manchester City, la Ellie Roebuck. I res, les ofertes que arriben de l'Aitana són espectaculars, però ja el Barça està pensant en blindar una miqueta, però de moment no hi ha perill per l'Aitana.
Tanquem l'apartat futbol amb els partits de la propera jornada de la Lliga F, sobretot pel que fa al Levante Las Planas, que juga a la permanència. Com està això?
Sí, doncs juga diumenge a les 20:30, a la mateixa hora que el Barça. El Barça juga a casa contra el Betis i el Levante Las Planas també juga a casa contra el València. Jo crec que de les últimes oportunitats, perquè l'última jornada es desplaça a Zubieta, a jugar contra la Real Societat, a l'últim partit de la Natàlia Arroyo, pues, igual tenim una última jornada d'infart, no? Com estem acostumats al
Llevant de les Planes. Sí, les Planes, sí.
I acabem amb un darrer apunt pel que fa al bàsquet, perquè si fa dues setmanes aproximadament us explicàvem que serien quatre equips catalans els que estarien a la Lliga Femenina Endesa, gràcies a l'ascens de la penya, avui us hem de comentar que no, que tornaran a ser tres aquesta temporada. I és que el Barça CBS ha hagut de renunciar a la plaça de la Lliga Femenina Endesa per problemes econòmics.
El club que va salvar la categoria a l'última jornada permutarà la seva plaça amb l'Espart Gran Canària, equip que va baixar teòricament al seu lloc. La plaça és propietat del club de bàsquet Sant Feliuenc, amb el que el Barça té un conveni des del 2011, i és el tercer any dels últims 5 que un club renuncia a la seva plaça. Els problemes econòmics del Barça CBS s'han hagut arrossegat al llarg de tota la temporada, de fet fins i tot va estar a punt d'haver-hi vaga de les jugadores. El mateix Barça va haver de realitzar una injecció econòmica addicional a la prevista en el conveni de col·laboració per finalitzar la temporada, i precisament perquè les jugadores poguessin cobrar, el que es desconeix és quan ascendeix actualment aquesta aportació.
Jo ho sento, però estem aquí per... No? Vingut a molestar.
Sí.
Perquè la secció teòrica, secció del Barça, perquè és d'aquelles coses que té el Barça, no? Que té com un...
un conveni, sí, sí.
Un
peu,
sí.
Que sí, un peu
un
que no.
Un conveni amb un club o amb un... No? Que sí, que no, però no depèn. Amb el vòlei ja van renunciar un any a pujar de categoria i aquest any no sé com estan les coses, però es van guanyar el mèrit esportiu a pujar a primera. Sí que és veritat que el Barça no té calés, però no sé què representa. És una secció ben administrada i ben no, amb sponsors i tal, per mantenir els equips femenins o seccions femenines de les primeres categories, que segurament hi ha altres seccions més amateurs que també tenen problemes, no? Però després... Bueno, deixa'm que ho digui, perquè si no rebenta.
Sí, sí.
Que després se'ls omple la boca, movem el món i les samarretes liles i tot això, no?
Doncs la resta d'esports també. Queda dit.
Exacte.
No? Com diem nosaltres, queda dit.
Doncs queda dit.
Queda dit.
I acabem.
Doncs això és tot per avui. Ens hi tornem a posar la setmana que ve amb el retorn de la Liga F i els play-offs de la Hockey Lliga Iberdrola.
Recordeu que ens podeu escoltar a partir dels diferents serveis de podcast i al web hemvingutxquedarnos.com.
I que aquest programa és possible gràcies també a la Maria Pons, a la Música i Veus i als serveis tècnics de Ràdio Mollet.